3.300 espectadors ompliran l'estadi municipal aquesta tarda per veure l'Olot Barça.
L'informatiu del migdia.
El club habilitarà 3 accessos al camp i demana als aficionats que hi arribin amb temps. Una 80ena de professionals de mitjans de comunicació s'han acreditat per cobrir un partit que serà històric.
És un centenari, és un reconeixement a tot, no? No solo a l'Olot d'ara, a l'Olot de los 100 anys, no? Tota la gent que ha hecho que possible que este club perdure en el tiempo. Y yo estoy personalmente estoy contento de ser una pequeña parte de toda esa historia, ¿no?
Són paraules de Mànix Mandiola, que està especialment il·lusionat amb aquest partit que podreu seguir en directe a través de Radio Lot a partir de 6:45 de la tarda. També tot són paraules d'elogi per Joan Agustí, president de la Unió Esportiva Olot.
Estem molt contents de la resposta de la gent i tenim moltes ganes de que la gent celebri el partit amb l'anfitrió que tenim, que és un anfitrió de primera categoria, un dels millors clubs, per no dir el millor club del món, el club català de referència i un club que amb el que la seva gent ens ha ajudat.
I una de les incògnites que faltava per resoldre era amb quins jugadors vindria el Barça. Doncs bé, ja sabem que Ter Stegen, Pedri o Ansu Fati són els futbolistes que lideren la convocatòria blaugrana per jugar a Olot. Piqué lesionat i els internacionals que van jugar a la Nation League no han entrat a la convocatòria. Per part de l'Olot, Forgas i Busquets tenen molèsties i tampoc podran jugar. És doncs el nostre tema d'obertura. Avui comencem parlant d'esports, però el dia té altres continguts. Són aquests.
El dia en 4 minuts.
La Policia Nacional ha detingut 4 homes durant un operatiu en un pis ocupat d'Olot que acumulava nombroses queixes veïnals. Dels 10 que vivien en aquest habitatge s'ha obert un expedient als 4 detinguts que pot acabar expulsant-los del país. L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, l'ATA, està en contra de l'ordenança d'habitatges turístics de Besalú perquè, segons l'entitat, l'Ajuntament s'extralimita en les seves competències. Diuen que el consistori vulnera normatives ja regulades per la Generalitat i que atribueix als propietaris i gestors d'habitatges d'ús turístic. Càritas demana que es potenciï la figura del dinamitzador digital a les comarques gironines, més espais per fer tràmits telemàtics i més suport a les entitats socials per dur a terme projectes d'empoderament digital. Segons l'entitat, 7 de cada 10 persones ateses per Càritas pateix exclusió digital i la meitat tenen problemes greus de connexió a internet.
La Covid, la pandèmia, ha provocat una acceleració importantíssima en el procés de digitalització de la nostra vida quotidiana i del món amb el que ens moguem, tots plegats, també les persones que acompanyem des de l'entitat. Aquest procés d'acceleració ha fet que, d'alguna manera, el que segurament hagués estat una realitat d'aquí 5, 6, 7, 8 anys, ho és a data d'avui.
Són paraules de Calle Gómez, és el responsable dels estudis de Càritas. Per cert que hem sabut els preus que han arribat a enfilar-se fins a 2 punts a les comarques gironines durant el juny i l'índex de preus del consum, l'IPC interanual, ha polvoritzat tots els rècords i tanca el mes, atenció, amb l'11,1% a la demarcació de Girona. És el percentatge més elevat de tota la sèrie històrica que remunta fins al gener del 1993. I de tornada a Olot avui, segona cita del Circ a la plaça. Aquest vespre arriba a Olot Entrenou Circ, una companyia francesa amb una àmplia trajectòria artística. Presenten un espectacle diferent on la perxa xinesa és el denominador comú per tots els artistes.
És una companyia molt bona que està girant per tota Europa. De fet, aquest espectacle no és nou. Ells ja fa bastant que el giren. També tenen una versió amb sala, però, clar, nosaltres tenim la plaça de Braus com tenim per fer el circ a l'estiu, doncs ens ha semblat que seria molt millor proposar-lo a l'aire lliure. I sí, com tu dius, doncs hi ha gent que ha estat al Cirque du Soleil, gent que ha estat amb companyies molt importants de tota Europa, per tant, jo crec que serà un espectacle molt potent, que agradarà molt.
Promet a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Braus aquest entrenou circ. I avui acabarem el nostre informatiu parlant d'esports, el començarem parlant d'esports i acabarem parlant d'esports perquè la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins jugarà a Olot. El pavelló d'esports acollirà el 4 i 5 de setembre la primera gran competició de la temporada. I avui acabarem el nostre informatiu a la contraportada viatjant fins a la finca Les Brides perquè hem assistit al muntatge del Festival Vall Viva que esgota ja a les seves últimes hores abans d'arrencar aquest proper dijous amb el gran concert de Sergio Dalma. Doncs parlarem amb Eudald Morera, hem anat fins a la finca Les Brides i tranquil·lament ens ha explicat com s'estan produint aquests preparatius. Tot això és el que us hem precisament preparat aquí a l'informatiu del migdia de Radio Lot, que ara mateix comença.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
I a Catalunya, Espanya i el món, aquesta hora és notícia que Junts es reclama un procés de negociació autèntic i Sánchez diu que s'incorporin a la taula de diàleg. El debat de política general al Congrés s'ha reprès aquest matí amb els partits que formen part del grup plural, entre els quals hi ha Junts i també el PDeCAT. Salut Pública aplicarà la quarta dosi de la vacuna als majors de 60 anys, però no diu quan. Es valora si esperar les noves vacunes al setembre per als més grans de 60 anys, però avançar els recordatoris als més grans de 80. En clau econòmica, l'euro cau fins a arribar a la paritat amb el dòlar per la por a una recessió econòmica. Europa està sotmesa a la incertesa d'una crisi energètica si Rússia acaba tallant el gas a Alemanya i pendent de les mesures del Banc Central Europeu. Per la seva banda, a l'aeroport de Heathrow limiten a 100.000 els passatgers diaris i demana que no es venguin més bitllets. La mesura s'aplicarà fins l'11 de setembre per evitar les cues, les cancel·lacions i també la pèrdua d'equipatges i per poder gestionar millor el gran nombre de persones que hi passen. Frenada d'Amazon cancela l'expansió de nous centres a no vendre tant com creia. La multinacional tenia seleccionats nous centres a Celrà, a Reus, a Vitòria i a Sevilla, però els ha frenat en veure sobredimensionada la seva logística.
El temps amb Dani Ramírez.
La calor continuarà sent ben viva, Dani.
Un dia més de forta, fortíssima calor a les comarques interiors, novament, doncs, el Gironès, l'interior de la Selva, per damunt de 35 graus, també a la Garrotxa, Baixa Garrotxa, i 33 a Olot, mínima 16, encara es dorm bé, però a Mieres van arribar 36,5, al nord d'Osona, 37-38, a Orís i a Montesquiu, el punt més càlid aquests dies, la part nord d'Osona. Tampoc canvia el temps de cara a dimecres, dijous, divendres. L'únic que canvia és la temperatura, que va cap amunt. Per tant, podria ser que cap a dijous, divendres, l'interior del Gironès, l'interior de l'Empordà, pogués arribar als 37, 38 o 39 graus. Moltíssima calor que continuarà també el cap de setmana amb sequera i sense cap pluja a la vista.
Vols comprar a prop de casa? De qualitat, estalviar el 3%, participar en sortejos cada mes i guanyar un munt de premis? Descarrega't l'aplicació Garrotxa a prop i no t'oblidis de validar-la en els més de 90 allotjaments, restaurants, comerços, serveis i ofertes de cultura i oci de la comarca. Fes un cop d'ull a garrotxaaprop.cat i dona vida al territori. Garrotxa a prop. Junts reactivem l'economia local. L'esport a Ràdio Olot.
Avui obrim el nostre informatiu parlant precisament d'esports. 3.300 espectadors ompliran aquesta tarda l'estadi municipal per veure l'Olot Barça. El club habilitarà 3 accessos al camp i demana als aficionats que hi arribin amb temps. Una vuitantena de professionals de mitjans de comunicació diferents s'han acreditat per cobrir un partit que serà històric. Començarà a les 7 de la tarda i Ràdio Olot en farà la retransmissió en directe des de mitja hora abans. Informa David Planella.
La Unió Esportiva Olot ha penjat el cartell de no queden entrades pel partit d'aquesta tarda contra el primer equip del Barça. Això vol dir que més de 3.300 espectadors ompliran l'estadi municipal, que a més s'ampliarà amb una petita graderia supletòria al gol de muntanya. El president de l'Olot és Joan Agustí.
Estem molt contents de la resposta de la gent i tenim moltes ganes de que la gent celebri el partit amb l'anfitrió que tenim, que és un anfitrió de primera categoria, un dels millors clubs, per no dir el millor club del món, el Club Català de Referència, i un club que, amb el que la seva gent ens ha ajudat no solament en el naixement del club, sinó que ens ha ajudat en molts moments. Hi han hagut presidents que han vingut de forma significativa aquí, en el començament, en Joaquim Peris i en Joan Gamper. Posteriorment va venir en l'any 1931 en Josep Sunyer, i altres presidents han vingut i ara vindrà en Joan Laporta.
La visita del Barça de Xavi Hernández a Olot tindrà un gran impacte mediàtic. Prova d'això és que el partit serà retransmès en directe per TV3 i Barça TV i estarà cobert in situ per una vuitantena de professionals de la comunicació acreditats per l'Olot, que ha hagut d'habilitar una nova zona de premsa al lateral de tribuna per encabir-los tots. El club i l'equip són conscients de l'aparador que tindran i el volen aprofitar per celebrar el centenari i donar-se a conèixer. Ho destaca l'entrenador l'entrenador Mànix Mandiola i el president Joan Agustí.
Yo creo que es un centenario, es un reconocimiento a todo, ¿no? No solo al Olot de ahora, al Olot de los 100 años, ¿no? Toda la gente que ha hecho que posible que este club perdure en el tiempo, y yo estoy personalmente estoy contento de ser una pequeña parte de toda esa historia, ¿no? Entonces, lo importante es eso.
El fet de que vosaltres vindreu reforçats per altres mitjans sabran qui és la Unió Esportiva Olot, no? Llavors, esclar, faig una mica aquesta crida d'autoestima que feia molt bé el míster, amb el sentit de dir que això és un centenari, això és un club que té 100 anys, això és un club que logra fer venir el Barça i un club que vol seguir creixent.
I l'equip damunt del camp intentarà no arronsar-se. Mandiola assegura que l'Olot competirà sense complexos.
A mi me gustaría cambiar este partido por los tres puntos de la primera liga, pero bueno, esto yo sé que a la gente le gusta, al socio le gusta, entonces vamos a intentar que no ser meros comparsas y ser competitivos y a ver si la gente sale contenta.
I com ho faran? L'entrenador reconeix que el principal problema que tindran és que només hi haurà una pilota.
Claro, solo te deja jugar con uno. Y si lo suelen tener ellos contra equipos de primera división, pues nosotros vamos a estar complicado. Pero bueno, lo que sí te puedo garantizar es que vamos a intentar optimizar el partido para aprender a sufrir, nos va a valer para saber cómo defender, aplicarnos en defensa sobre todo, y luego que para ellos sea un entrenamiento bueno, que les cueste y que vean que han hecho un entrenamiento válido.
L'Olot Barça d'aquesta tarda serà el primer partit de pretemporada per tots dos conjunts. Olotins i blaugranes l'afrontaran amb pocs dies d'entrenaments a les cames i amb plantilles que encara estan per acabar de confeccionar de cara al començament de la temporada. El partit arrencarà a les 7 de la tarda i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 2:15.
I Olot Televisió oferirà a 2:15 de la nit el resum del partit. Podreu veure els millors moments d'aquest partit històric amb les veus i amb les narracions de l'equip d'esports de Ràdio Olot. A 2:15 d'aquesta nit, recordem-ho, per Olot Televisió, després de l'informatiu del vespre. I una de les incògnites que faltava per resoldre era amb quins jugadors vindria el Barça. Doncs bé, ja sabem que Ter Stegen, Pedri o Ansu Fati trepitjaran la gespa de l'estadi municipal. Són els futbolistes que lideren la convocatòria blaugrana per jugar a Olot. Piqué, lesionat, i els internacionals que van jugar a la Nations League no han entrat a la llista. Per part de l'Olot, Forgas i Busquets tenen molèsties i tampoc podran jugar.
Xavi Hernández ja ha ofert la llista de convocats per l'Olot Barça d'aquest dimecres. Està formada per 21 jugadors. 10 del primer equip són Ter Stegen, Dest, que Kessié, Pjanic, Collado, Pedri, Ansu Fati, Iñaki Peña, Nico i Aubameyang, 7 del filial, Mika Mármol, Abde, Xadi, Pablo Torre, Balde, Casador i Aranda, i 4 del juvenil, Ilias, Fabio Blanco, Àlex Valle i Arnau Casas. No hi és Gerard Piqué, que s'està recuperant d'una lesió, ni els jugadors internacionals que s'han incorporat aquesta setmana als entrenaments després de tenir una setmana més de descans. L'Olot, per la seva banda, afrontarà el partit sense 3 dels seus fitxatges, Sebas Coris, que acaba d'arribar, i els davanters Ernest Forgas i Manel Busquets, que tenen lesions lleus i no forçaran.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
A banda dels esports, avui hi ha altres notícies. La Policia Nacional ha detingut 4 homes durant un operatiu en un pis ocupat d'Olot que acumulava nombroses queixes veïnals. Dels 10 que vivien en aquest habitatge, s'ha obert un expedient als 4 detinguts que poden acabar expulsats del país. A un d'ells també se li han trobat drogues. A més, durant l'entrada a l'habitatge, la Policia Nacional ha localitzat un cinquè ocupa que ja tenia vigent un ordre d'expulsió. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
L'operatiu el van dur a terme agents del grup d'estrangeria de Camprodon en coordinació amb la policia local d'Olot. Es van centrar en un habitatge ocupat de la ciutat que acumulava nombroses queixes veïnals. Durant l'operatiu, els policies van identificar 10 ocupes que residien de manera habitual en aquest habitatge. A 5 d'ells se'ls va traslladar a comissaria per identificar-los. D'aquests, la Policia Nacional en va acabar detenint a 4 per infracció de la llei d'estrangeria. A tots aquests que ja han quedat en llibertat, se'ls obrirà ara un expedient que acabarà amb l'expulsió del territori estatal. Pel que fa al cinquè detingut, ja tenia vigent una ordre d'expulsió. La policia també el va deixar en llibertat en espera que es facin els tràmits per fer-lo fora del país. Segons informa la Policia Nacional, a un dels 4 detinguts també se li va aixecar un acte perquè se li van trobar drogues al damunt. A més, els agents han denunciat els 10 ocupes per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana per haver entrat a l'habitatge sense consentiment del propietari. Una denúncia que acabarà en una multa per a tots ells.
No deixem encara les qüestions lligades a l'habitatge perquè l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, l'ATA, està en contra de l'ordenança d'habitatges turístics de Besalú perquè, segons l'entitat, l'Ajuntament s'extralimita en les seves competències. Diuen que el consistori vulnera normatives ja regulades per la Generalitat i que atribueix als propietaris i gestors d'habitatges d'ús turístic obligacions que legalment no els pertoquen. Per exemple, que se'ls vulgui obligar a comunicar l'inici de l'activitat a l'Ajuntament o a contractar una assegurança per cobrir els possibles danys que els turistes puguin fer a tercers.
Nova ofensiva dels apartaments turístics gironins contra les ordenances dels ajuntaments que, segons l'ATA, regulen els habitatges d'ús turístics de manera arbitrària i establint obligacions incoherents i poc fonamentades. En el cas de Besalú, l'entitat diu que vulnera normatives que ja estan regulades per la Generalitat, com l'aforament de l'habitatge d'ús turístic, i que s'extralimita exigint la pòlissa de responsabilitat civil per possibles danys, que segons el col·lectiu no existeix. Segons l'ATA, un altre exemple és la certificació del registre de la propietat que acrediti la titularitat de l'habitatge o bé l'acreditació que l'empresa gestora disposa del permís del propietari per a destinar-lo al turisme. A més, els apartaments gironins subratllen que no té sentit que l'ordenança de Besalú els obligui a disposar d'un informe tècnic sobre la seguretat estructural de l'habitatge, perquè la cèdula d'habilitat fa la mateixa funció. Els apartaments gironins també denuncien que l'ordenança els obligui a vetllar perquè els turistes no tinguin conductes incíviques ni provoquin molèsties als veïns. Per a l'ATA, Besalú ha copiat altres municipis, sense comprovar si s'ajusta o no a la legislació vigent, amb un desconeixement total i sense un estudi previ que ho avali. L'entitat que ha presentat al·legacions contra les ordenances de diversos ajuntaments denuncia pressions contra el sector que únicament busquen sancionar. Per això l'ATA adverteix que examinarà amb lupa les noves ordenances que regulen un sector i que a les comarques gironines representa 190.000 places d'allotjament turístic legalitzat.
Càritas demana que es potenciï la figura del dinamitzador digital a les comarques gironines, més espais per fer tràmits telemàtics i més suport a les entitats socials per dur a terme projectes d'empoderament digital. Segons l'entitat, 7 de cada 10 persones ateses per Càritas pateixen exclusió digital i la meitat tenen problemes greus de connexió a internet.
L'entitat calcula que a la diòcesi hi ha fins a 20.000 persones afectades per aquesta bretxa, no tan sols perquè no disposen d'una connexió estable, sinó també perquè no tenen ordinadors adequats per fer tràmits o perquè a l'hora de navegar per la xarxa no se'n surten. L'entitat alerta que la pandèmia ha agreujat molt més aquestes situacions, perquè ara moltes gestions amb administracions o bancs són telemàtiques. La bretxa impacta, sobretot, en famílies monoparentals amb pocs estudis, els aturats, la gent gran o els qui es troben en situació irregular. Caia Gómez, responsable d'anàlisis socials de Càritas Girona.
La Covid, la pandèmia, ha provocat una acceleració importantíssima en el procés de digitalització de la nostra vida quotidiana i del món amb el que ens moguem, tots plegats, també les persones que acompanyem des de l'entitat. Aquest procés d'acceleració ha fet que, d'alguna manera, el que segurament hagués estat una realitat d'aquí 5, 6, 7, 8 anys, ho és a data d'avui. I, per tant, els contextos en els que les persones necessitem desenvolupar-nos amb unes habilitats necessàries digitals a través d'uns dispositius i d'unes connexions adequades s'han multiplicat. I, per tant, d'alguna manera, doncs, les opcions que fa just només 2 anys i mig abans de la pandèmia tenien l'opció de poder-se fer presencialment o bé digitalment, i, per tant, era una opció fer-ho digitalment, han passat en molts casos a desenvolupar-se exclusivament a través de la xarxa.
Per dur a terme l'informe s'han fet enquestes i entrevistes en profunditat a 310 persones que reben ajuda de Càritas. De les 28.000 a qui atén l'entitat, se n'ha escollit una mostra representativa. Els resultats posen de relleu que 7 de cada 10 persones vulnerables pateixen exclusió digital.
La presència de smartphones a casa amb connexió a internet és present i en principi també hi ha una connexió de wifi més o menys generalitzada a les llars que estem acompanyant. El que passa és que quan ens apropem, quan analitzem aquesta qualitat, la qualitat d'aquesta connexió, el que veiem a les dades és que mostra majoritàriament aquesta connexió és inestable, és irregular i és poc fiable. Sí, i en molts casos l'economia familiar no permet fer front a aquestes despeses, les despeses que suposa aquesta connexió, de forma regular i de forma continuada.
Càritas també lamenta que la gent gran no tingui acompanyament a l'hora de fer gestions telemàtiques o que l'exclusió residencial i la manca de recursos econòmics també contribueixin a agreujar la problemàtica entre les famílies vulnerables.
Avui són notícia els preus que han arribat a enfilar-se fins a 2 punts a les comarques gironines durant el juny i l'índex de preus al consum, l'IPC interanual, ha polvoritzat tots els rècords i tanca el mes a l'11,1%. És el percentatge més elevat de tota la sèrie històrica que es remunta fins al gener del 1993. Al juny, la inflació ha continuat afectant el cistell de consum perquè els aliments s'han encarit un 1,5%. Entre les alces més significatives hi ha els serveis bàsics, com ara la llum i el gas, i també els carburants. Aquest paquet s'ha enfilat fins a un 8,6% malgrat les rebaixes aplicades per l'Estat, i a la demarcació els seus preus ara són un 51,2% més cars que ara fa un any. També s'apugen el transport, l'hostaleria i els paquets turístics. Evadim-nos ara de tantes males notícies. Segona cita del circ a la plaça. Aquest vespre arriba a Olot Entrenou Circ, una companyia francesa amb una àmplia trajectòria artística. Presenten un espectacle diferent on la perxa xinesa és el denominador comú per tots els artistes. És la segona proposta del circ a la plaça que, en l'estrena de la setmana passada, Aniol, va tenir una bona afluència de públic.
Del trapezi doble i la corda a la perxa xinesa. El segon espectacle del cicle del circ a la plaça de Braus d'Olot arriba aquest dimecres a 8:15 del vespre. Després de Volov, és el torn d'un tipus de circ més acrobàtic, amb Entrenou Circ, una companyia formada per més de 5 artistes internacionals amb una llarga trajectòria en companyies de referència mundial com el Cirque du Soleil, entre d'altres. Tana Busquets és la directora d'Arts Escèniques de la Cultura.
És una companyia molt bona que està girant per tota Europa. De fet, aquest espectacle no és nou. Ells ja fa bastant que el giren. També tenen una versió amb sala, però clar, nosaltres tenim la plaça de Braus com tenim per fer el circ a l'estiu, doncs ens ha semblat que seria molt millor proposar-lo a l'aire lliure. I sí, com tu dius, doncs hi ha gent que ha estat al Cirque du Soleil, gent que ha estat amb companyies molt importants de tota Europa, per tant, jo crec que serà un espectacle molt potent, que agradarà molt.
En el seu espectacle de circ, Entrenou ens explica la història de 5 amics inseparables que es retroben després d'un temps. Arriben d'un en un, es miren, riuen i acaben comprovant que són els mateixos que temps enrere. Representen aquesta història amb 3 perxes xineses, on la música i la complicitat embaixen d'alegria i humor els 40 minuts de durada de l'espectacle. Tana Busquets explica que és un espectacle optimista i molt actual.
És una mica allò que expressa, no?, l'alegria de viure, de trobar-se, d'estar junts i de... entre nosaltres, no?, d'aquesta mena de suport mutu que tots necessitem, doncs, per passar bones estones i per estar bé amb nosaltres mateixos, no?, tenir companyia.
Entrenou començarà a 8:15 del vespre a la plaça de Braus d'Olot. És el segon espectacle del circ a la plaça, el cicle de 3 representacions, que s'acabarà la setmana vinent amb la proposta titulada Endangered, de Flying Pimkies.
I hem començat el nostre informatiu parlant d'esports i acabarem parlant d'esports perquè tenim esport d'alt nivell a la ciutat encara més del que tindrem avui. La Supercopa d'Espanya d'hoquei patins es jugarà a Olot. El pavelló d'esports acollirà el 4 i el 5 de setembre la primera gran competició de la temporada. La jugaran el Liceu, el Barça, el Reus i també el Noia David.
Els 4 millors equips d'hoquei patins de la temporada passada jugaran a Olot. El Barça, campió de Copa, el Liceu de la Corunya, campió de l'hoquei Lliga, el Reus Deportiu, subcampió, i el Noia Freixenet, semifinalista, seran els 4 participants a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre al Pavelló d'Esports. La pista Josep Jou serà l'escenari per primera vegada d'una competició d'alt nivell, tal com ha decidit el Comitè Nacional d'Hoquei Patins de la Federació Espanyola de Patinatge. L'hoquei Olot i l'Ajuntament de la ciutat n'assumiran l'organització. El sorteig de les semifinals es farà el 26 de juliol en un acte a Vilafranca en què també es presentaran les lligues estatals i, entre d'altres, se sortejaran els grups i el calendari de l'hoquei Lliga Plata, on juga l'hoquei Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I ara és el moment d'anar fins a la contraportada. És el moment d'obrir aquesta contraportada tan especial que avui us hem preparat des de la finca Les Brides, a la Vall d'en Bas.
El Festival Vallviva portarà Stay Homes, Sofia Ellar, Sergio Dalma, Rosario Flores, entre d'altres artistes, els pròxims 14, 15 i 16 de juliol a la finca Les Brides. La cita garrotxina destinarà la recaptació íntegra a 3 fundacions dedicades als malalts de càncer i ELA. Respira l'entorn que ofereix la Vall d'en Bas. Entrades a la venda a vallviva.cat. No t'ho perdis.
Que esconde carmina en tus huellas, durmiendo en tu cama devoro mis penas que pesan por ti.
Avui som a la finca Les Brides perquè hem volgut veure com s'està preparant el Festival Vallviva, que ja escalfa motors. Aquest dijous ja obre portes amb un cartell de luxe, amb Sergio Dalma, amb Stay Homes, amb Rosario Flores, vaja, un cap de setmana d'aquells per gaudir al 100%. Ara fa unes quantes setmanes, quan es començava a parlar del Vallviva, vàrem entrevistar l'Eudald Morera, el seu promotor, i ara que ja hi som, hem volgut venir fins aquí a Les Brides per veure com s'està muntant el que hem de dir que és l'escenari més espectacular que s'ha vist mai aquí a la comarca de la Garrotxa. Eudald Morera, gràcies per obrir-nos les portes de casa teva.
Bé, a vosaltres, a Ràdio Olot, que esteu fent una tasca de divulgació d'altaveu del que és el Festival Vallviva i sobretot dels valors de Vallviva, i agrair-vos i convidar-vos a tots, doncs, a participar i a gaudir-ne.
Bé, Eudald, tot a punt, no? M'imagino que ara ja són els últims preparatius, les últimes coordinacions perquè la festa sigui com ha de ser, impecable.
Sí, hi ha moltes coses, cada dia que t'aixeques n'apareixen de noves inclòs. Tenim un equip molt apassionat i jo crec que això és el que ens fa que probablement Vallviva sigui un èxit. La passió no neix només dels que estem posant-hi la cara, sinó que neix de tot l'equip, de la gent que col·labora. En especial, i vull fer un esment molt, molt especial, doncs, els empresaris que han cregut en aquest Vallviva, comprant packs solidaris, i que fan que el Vallviva, hores d'ara, abans d'inaugurar-se, doncs jo ja el valori com un èxit, i si em permets inclús m'emocioni com a president d'entendre i de veure que realment hi ha tanta gent, doncs, que ha cregut en el missatge i que creu en el projecte.
De fet, sempre s'ha dit que la comarca de la Garrotxa és una de les comarques més solidàries de Catalunya. Tu això, m'imagino, Eudald, que ho estàs vivint amb la teva pròpia pell, no?
Bé, jo vaig viure en el moment que em varen detectar el càncer. Vaig viure sorprenentment que molta gent es va apropar. Potser vaig a ser molt agosarat, excessivament, inclús diria, per falta d'informació, però vaig voler compartir realment el que estava passant, el que estava tinguent, i quan obres les portes la gent entra. I això va ser el primer moment de veure que realment la Garrotxa podíem fer alguna cosa entre tots, per tots, i va néixer el Vallviva.
Realment, en un any ha agafat una volada espectacular, no?
Va néixer d'una forma precipitada perquè va ser un període molt temps, molt curt de temps que vàrem organitzar aquest festival, però el vàrem organitzar segur en el pitjor dels moments, si això estiguéssim parlant d'una activitat econòmica, com són la majoria dels festivals. Ara, aquest any, veieu que de qualsevol cosa en diuen un festival i de qualsevol pedra en surt un festival. Hi ha excés de festivals. Nosaltres vàrem néixer en el pitjor any perquè precisament el que no ens importava era la part econòmica. Sabíem i volíem néixer com una voluntat solidària i ens era igual començar per poc i anar creixent, i va ser aquest el motiu pel qual estratègicament tothom desaconsellava fer un festival, però el cor deia que era el moment de fer-lo. Jo amb l'alcalde de la Vall de Basda vaig dir: alcalde, els que tenim càncer no tenim temps, hem de fer-ho i hem de fer-ho ja.
Jo t'he acompanyat aquí a Les Brides i els dos ens miràvem orgullosos aquest escenari. I jo et deia: Eudald, tu què sents quan veus una estructura d'aquestes característiques que no deixa de ser l'exemple d'aquest castell que has construït, no?, a partir de Vallviva?
Sento orgull, però un orgull compartit, no és un orgull personal. Em sento molt satisfet obrir les portes de casa perquè la gent en gaudeixi, ho disfruti, i puguem tenir en aquest entorn l'entorn per poder imaginar el que vulguem i aquest any Déu-n'hi-do el que hem imaginat, perquè tenir Sergio Dalma, Rosario, Stay Homas, Mishima, Sofia Elar, doncs són artistes internacionals de caché molt elevat i que els aportem a la comarca de la Garrotxa per gaudir-ne tot el país.
Eudald, explica'ns una mica que per aquelles persones que no hagin vingut mai a Vallviva, què es trobaran quan qualsevol d'aquestes 3-4 nits vinguin a gaudir de la programació?
Mira, jo els diria que no vinguessin amb la mentalitat d'anar a un festival. Això és molt més que un festival. I no per despreciar cap festival, al contrari, per donar-los molt de valor a tots els festivals que hi ha, els nous, els que neixen, els consolidats. Però nosaltres naixem amb la marca festival perquè és la paraula que potser s'acosta més i es defineix més popularment. Però si hem de dir alguna cosa més, hi haig d'afegir, sens dubte, Festival 360 Graus. I 360 Graus perquè és el festival dels sentits en el qual doncs, pots viure la natura. Ets l'únic festival que jo coneixi que hi pots anar-hi descalç. Estàs tota la nit a sobre d'una gespa que avui per avui és espectacular, és la gespa on t'entrenen els jugadors professionals, és la gespa que juguen als campionats, la Champions, i la tenim aquí al servei del Vallviva. És espectacular perquè hi ha una gastronomia excel·lent. Tenim el restaurant Les Cols, dos estrelles Michelin, que donarà sopar a 900 persones. Tindrem 14 parades de productes autòctons de quilòmetre zero que van des de l'embotit d'en Jordi Vilarrasa fins a les iogurts de la Fageda o els pastissos de Ferrer Xocolata, i passant per hamburgueses, arrossos, croquetes, vedella, agnus de la Garrotxa, a través de la cooperativa Ben Tallat, la coca de Can Carbaceres, la ratafia Rosset. És a dir, volem reivindicar el producte local, no només per nosaltres mateixos donar-li el valor del que té, sinó perquè la gent que vingui vegi que realment a la Garrotxa no només tenim un paisatge extraordinari, jo dic que és el millor paisatge del món per poder-hi fer un festival, sinó que a més hi trobaran la gastronomia excel·lent. I llavors, doncs, com deies, doncs, tota la part cultural que va des de primeres figures fins a gent doncs, de la nostra comarca doncs, que té una trajectòria, que ha gravat disc, que té un potencial, té talent, i que nosaltres el que ens ve molt de gust és impulsar-los, donar-los una empenta, ajudar-los a triomfar en la seva vida professional de la música.
Creus, Eudald, que una mica la clau de l'èxit ha estat trobar aquest equilibri entre les grans figures i els talents que tenim a casa nostra? Perquè de vegades pot haver-hi tendència a mirar molt cap enfora i poc cap a dins, no? Vallviva ha sabut trobar aquest equilibri i potser fins i tot mirar més endins que no pas cap enfora.
Mira, jo he dit sempre que Vallviva és el festival de tots i per a tots, i serà el que la gent de la comarca de la Garrotxa vulgui. I si hem de pensar que la base d'aquest festival l'han proporcionat les empreses, els empresaris, que la major part de la gent que participa al Nou Vallviva és de la comarca de la Garrotxa, doncs, òbviament, teníem de tenir una cura especial en els mitjans de comunicació, per exemple, o en els artistes locals. Jo he cregut sempre que no pots ser important a fora si no ets important a casa. Has d'estar reconegut a casa per llavors poder exportar el talent a fora. I nosaltres el que estem fent ara és posar una llavor que ja tindrà 2 anys, però que hem volgut precisament posar-la a un nivell molt alt perquè Vallviva pretén consolidar-se en el temps, consolidar-se en un denominador comú que és la qualitat, amb uns valors que, entre altres, la més important és la solidaritat, però també, principalment, ser un festival reconegut arreu del país. No pretenem ser un festival de la comarca de la Garrotxa, sinó que volem ser el festival de referència que es fa a la comarca de la Garrotxa. Però tampoc volem que es massifiqui. Volem que sigui un festival per tothom, però que això no es converteixi en un festival que no puguem controlar. El valor del Vallviva és el valor del poder compartir. del poder-te retrobar, del poder fer noves amistats, de fer amistats que ja havies perdut, perquè en el Vallviva tens l'oportunitat de parlar. Tenim un auditori amb 2.000 cadires, però tenim 2 hectàrees de terreny per passejar, per viure, per gaudir, per menjar, per descansar, per sentir, per olorar, per reflexionar, inclús que estem aquí, que ho fem des de la festa i que ho fem perquè hi ha molta gent que realment no pot ser-hi, i des de les nostres aportacions els ajudarem a fer la seva vida més agradable o, com a mínim, més fàcil.
Parlem una mica d'aquest objectiu solidari, d'aquest objectiu en favor de diverses entitats, entitats que també ha anat creixent, el nombre de col·lectius als quals heu ajudat. Això vol dir que heu anat descobrint que sota les pedres cada cop hi ha causes més necessitades i que mereixen també una atenció especial?
Jo el que he descobert és que hi ha molta gent, bona gent, que hi ha molta gent que anònimament fa una tasca perquè la nostra societat sigui cada vegada millor o sigui molt millor. I jo, que sóc molt modest en aquest aspecte i molt nou, voldria agrair, representar i posar en el nivell més alt doncs tota aquesta gent anònima que va des del sector sanitari, des del voluntariat, des de l'associacionisme, és igual, les associacions de veïns que fan que la ciutat sigui millor, a col·lectius, però sempre acaben siguent voluntaris que són capaços de generar equips. I moltes vegades aquesta gent és anònima. Aquest festival té aquesta pretensió, posar en valor doncs tots aquests factors que diem de festívols, de retrobament, però que, a més, puguem tenir aquesta ajuda a tota aquesta gent. I moltes vegades no tan sols només econòmica, sinó que el fet de només parlar-ne, aquesta setmana tindrem en Juan Carlos Unzué, perquè un dels dies, el divendres, el dediquem a la malaltia de l'ELA, una malaltia absolutament desconeguda i segurament de les més cruels que avui es coneixen o de les que avui es pateixen, que tenim exemples a Olot, que no és allò de dir, és que algú he sentit a dir, no, tenim exemples clars a Olot i comarques de Girona, i que en Juan Carlos Unzué, per la seva popularitat com a exjugador de Barcelona, com a exentrenador del Girona o de tants altres clubs, doncs pateix aquesta malaltia, i hem volgut expressament doncs, que vingui al festival no només a gaudir-lo i a que li puguem ajudar econòmicament amb ell i a la Mònica Povedano, que és la doctora en cap de la malaltia de l'ELA, sinó que també ens vingui a explicar la seva experiència. És a dir, que la docència, l'escoltar les vivències de les persones que viuen en primera persona situacions extremes, doncs ens pugui fer prendre consciència per valorar, per agrair, per gaudir de lo bé que estem, la major part de la gent que estem i que vivim en aquestes contrades.
Eudald, queden entrades?
Bé, pel divendres no, malauradament divendres ja està tot exhaurit. Això que havíem fet una previsió més optimista del que inclús ens havien recomanat, però el divendres està absolutament exhaurit, i dijous i dissabte encara queden entrades, però crec que farà molt de goig, farà molta patxoca. Jo recomano a tothom qui vulgui ja no viure l'experiència d'escoltar en Sergio Dalma, que déu-n'hi-do, o Mishima, o en aquest cas doncs, Stay Homes, sinó que vulgui viure l'experiència 360 graus del Festival Vallviva, que s'atanci a les brides, gaudirà, estic convençut que es sorprendrà i estic convençut que serà un prescriptor pel proper any, pel proper Vallviva, que esperem que se celebri amb igual o millors condicions que aquest.
I com està l'Eudald Morera?
Jo estic ara emocionat, estic en uns moments doncs, que sóc molt sensible, perquè em sento curat, em sento bé, em sento en un període de superació. He corregut doncs, una marató que no l'he deixat de... no he arribat a cap meta encara, però que he saltat molts obstacles i que els estic superant, perquè tinc al meu entorn molta gent, i el festival i la gent del meu entorn em motiva, m'ajuda a pensar que és possible i que els somnis són a vegades reals i curar-me també ho serà. Jo, en aquests moments, doncs, em sento en un bon estat de salut, però sobretot molt satisfet, emocionat i agraït a tanta i tanta gent que fa possible la Vallviva.
Gràcies per tant.
Bé, gràcies a vosaltres, Joel, a Ràdio Olot, a tota la gent que vingui, i insistir, ens veiem a Ràdio Olot. Jo m'agradaria fer una abraçada a cada un de tots els que vinguin, serà impossible, però sí que el meu agraïment per, en nom de tots els col·lectius, les fundacions que rebran aquesta ajuda, i per tota la gent que ha treballat tant per aconseguir que això sigui una realitat, crec que es mereixen doncs, aquesta felicitació i aquesta complicitat de tots plegats.
El Festival Vallviva portarà Stay Homes, Sofia Heller, Sergio Dalma, Rosario Flores, entre d'altres artistes, els pròxims 14, 15 i 16 de juliol a la Finca Les Brides. La cita garrotxina destinarà la recaptació íntegra a tres fundacions dedicades als malalts de càncer i ELA. Respira l'entorn que ofereix la Vall d'en Bas. Entrades a la venda a vallviva.cat. No t'ho perdis.
Així acabem el nostre informatiu. Gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.